Una mare és casa. Una mare és casa, o hauria de ser-ho. Una mare representa el niu, la seguretat, els braços on anem a parar quan tot falla. Què succeeix quan una mare se suïcida? Com ho viuen els fills? Quins són els sentiments que apareixen? Culpa, por, ràbia, vergonya, incertesa, difícil d'entendre, difícil de pair. Com es viu sense casa, sense mare? Avui toca un d'aquells programes difícils. Volem parlar amb filles que han perdut les seves mares a causa del suïcidi. Algunes ho van viure fa temps, d'altres ho tenen més recent. Com se supera aquest dol?
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili. Homeless in the thousands, worsens every day. This the state of Dublin in the digital age.
I comencem amb l'Elisa O'Neill, aquesta cantant irlandesa que ens té el cor robat perquè ens parla justament d'aquest sentiment de viure sense casa, de sentir que no tenim nord, que ens falta alguna cosa. Aquí les dones i els dies volem ser casa almenys per les dones generoses que avui ens acompanyen, perquè ens fa molta il·lusió que siguin aquí i que vulguin donar el testimoni a la ràdio. Sabem que no és fàcil, hi ha nervis, hi ha emoció. Jo ara llegint l'entradeta ja m'estava emocionant prèviament, així que us entenem, us volem acompanyar i també ens agradarà molt que ho feu des de casa. Benvinguts, benvingudes a les dones i els dies. I ens acompanyen la Clara Rubio, que és presidenta de l'Associació Catalana per la Prevenció del Suïcidi. Benvinguda, com estàs?
Bona nit, molt agraïda.
I hi ha qui pensarà, només ve en representació, però a tu ho has viscut, això.
Sí, sí, ho he viscut i de fet va ser el motiu per crear una associació de familiars, una de les primeres a nivell estatal. Per tant, és una experiència punyent i que et canvia la vida i que s'ha de visibilitzar.
La teva mare es va suïcidar quan tu tenies 20 anys. Eres molt jove, m'imagino, i suposo que va causar una impressió forta en tu, eh?
Sí, és veritat que la mort per suïcidi, sobretot quan ets jove, doncs impacta molt, amb referents, com tu bé deies, no? Que en principi es pressuposa, no? Que han de ser persones que et guiïn, que t'acompanyin, que et cuidin, i quan aquests rols canvien, doncs modifica la teva forma, no? De créixer, d'entendre el món, de madurar, també. Però jo sempre explico, no?, que la mort no va ser el detonant, no?, principal, sinó les experiències prèvies, no?, els 10 anys previs, doncs que has de conviure amb una persona amb molt de patiment.
Que no vol viure.
Que no vol viure, mm-hmm. I que, a més, tu visualitzes, no?, doncs, a través d'aquestes experiències, no?, que són les temptatives, la ideació suïcida, quan convius amb aquesta realitat, jo sempre dic que és on comença, doncs, aquests esdeveniments més traumàtics, no?, que et comencen a acompanyar.
Ens acompanya també l'Alba Moreno, que podríem dir que està vivint aquest moment perquè tu ho tens molt recent, tu de fet tens 23 anys, benvinguda, com estàs?
Hola, bona nit.
I això va passar l'any passat, és a dir, que per tu, a tot això que està dient ara la Clara Rubio, ho tens molt, molt recent.
Sí, vinc amb molts nervis, però també crec que s'ha de parlar, llavors per això estic aquí, em costa, però sé que hi ha persones que estan en la mateixa situació, també els estan costant i jo estic aquí per intentar ajudar, perquè és tot el que puc fer.
Doncs moltes gràcies, Alba. I també ens acompanya la Cristina Massanés, que anava tancant els ulls, suposo que fent sí per dins. És de Manresa, però viu a l'Alt Empordà, i és escriptora i llicenciada en filosofia, i la seva mare es va suïcidar fa 35 anys. Tu en aquell moment en tenies 24, també eres molt jove com elles.
Mm-hmm. Sí, que d'això fa molts anys, tants com 35. Per tant, hi ha hagut molt temps per elaborar-ho. Mm-hmm. Està clar que és una marca de vida. Sempre més vius diferent i sents diferent. Està clar que madures de cop, creixes de cop. Jo tenia 24 anys i crec que ara estem, les tres que estem aquí estem en tres moments diferents de la vida, però quan ho hem viscut més o menys teníem la mateixa edat, no? I l'única cosa que almenys jo, perquè crec que amb això sempre es parla per un mateix, l'única cosa que he aconseguit amb tots aquests anys és aprendre a conviure amb això. És l'única cosa, no?
Conviure, tu has fet molta feina i en parlarem perquè has escrit llibres i suposo que t'han servit també per sanar tot aquest dol, però ara en parlarem amb totes elles en profunditat tot el que puguem. Com dèiem, benvingudes a Les Dones i els Dies. Passen res, 10 minutets de les 9 de la nit i continuem.
Les Dones i els Dies. Ens falten dies per tantes dones. Darling, tell
me. A veure, jo la pregunta que tinc ganes de fer-vos primer és: sentiu que el que va fer la vostra mare us ha marcat a vosaltres? I de quina manera? És una pregunta una mica forta per començar, però de quina manera creieu que us ha marcat més?
Doncs si parlo de la meva experiència, a mi m'ha marcat radicalment, perquè part de la meva vida la dedico a visibilitzar el suïcidi, per tant, ha canviat radicalment a què dedico el meu temps, no? A la lluita i a l'activisme, per intentar fer comprendre a la societat que ens hem de cuidar, que el suïcidi ens pot passar a tothom, a totes les cases pot haver-hi algú que pateix, algú que porta a terme una temptativa o algú que mor per suïcidi. Per tant, la meva afectació a nivell personal ha sigut directa. I com deia la companya, al final fas una revisió, no?, del que vas fer, no?, o com vas acompanyar, o com vas actuar, i per tant t'afecta en com construeixes les relacions, com construeixes la teva pròpia família, no? Jo recentment he sigut mare, no?, aquests últims anys.
Això m'imagino que ha estat fort. T'ha fet plantejar-te moltes coses i potser també t'ha portat una comprensió més gran sobre el patiment de la teva mare.
Absolutament, no? Jo crec que et pot portar a comprendre millor, a empatitzar, no? I d'alguna manera a connectar amb el dolor que una persona pot sentir, no?, en un moment tan crític com és voler deixar de viure, no?, que és al final l'esperit, no?, de supervivència que totes i tots tenim.
Cristina.
Sí, sí. Jo també, quan fa uns anys vaig tenir una filla, i incauta i ingènua de mi, jo no vaig ni pensar-ho, com em tornaria a moure tota la mort i tot el comiat de la mare, no? Només el fet de posar-te en el lloc de mare. Clar, mou tots els papers, no? I sí, sí, absolutament. Passes, com deia abans, passes a viure diferent, no? I és més, jo, amb els que compartim taula, amb l'Alba, amb la Clara, no ens coneixem de res, però sé que hi ha una cosa...
Hi ha una empatia molt gran.
Sé que hi ha una cosa que ens fa iguals, no? És així, no?
És molt difícil, no? És a dir, parlar d'això, posar-ho en paraules, perquè m'imagino que al principi, quan succeeix, el que passa, passa molt pel cos. Hi ha molta ràbia, hi ha molta incomprensió, hi ha, m'imagino, culpa també de no ho vaig veure, no vaig veure les senyals.
A mi, personalment, la culpa crec que és un dels sentiments que més m'ha predominat, inevitablement. Vull dir, et passa una cosa així i buscar respostes que se'n van amb la persona. I respecte a la pregunta anterior, bueno, jo sóc molt jove, encara no sé el que és ser mare, però sí sé que moments com són graduar-te, moments com són casar-te poder en un futur, se'm fa molt estrany imaginar-m'ho sense que hi sigui ella. I és que la vida, o sigui, com em sento respecte a això? Bueno, és una nova vida, entres per una porta i et trobes en una vida paral·lela que no vols, que no busques, però que al final és el que t'ha tocat i queda subsistir amb això.
Però m'imagino que també t'ha fet, no sé si estimar més la teva mare, però sí veure-la com una dona, com una persona, perquè som a Les Dones i els Dies i algú pensarà, home, és que hi voleu veure diferències de tot, eh? No, amb el suïcidi, el tema de si és home o dona no té res a veure. Però jo crec que pel que en parleu, sí. I de la relació mare i filla, que és una relació tan complexa també, aquí té molta jugada el fet de que sigui una dona, no?
És aguantar fins al final, donar-ho tot fins al final. Per les filles, per la família, o sigui, jo crec que ho fan amb amor i, sincerament, la meva mare se'n va anar per amor. Se'n va anar perquè sentia que no era suficient i al final, quan causa una depressió, és la manera en què ho veus. Però una mare, al final, ho dona tot.
Com ho veieu vosaltres, Cristina?
Bueno, aquí hi ha... Respecte a les emocions que deies tu, has parlat de 3 o 4,
Sí, són les que em surten a mi, sí, sí. Però tu em diràs,
sí,
no,
veure,
aquestes
no. Descomptat que quan se't suïcida algú que tens a la vora, i en aquest cas si és una mare, t'interpel·la d'una manera que no saps què fer amb aquesta interpel·lació, no? O sigui, el primer que sents és culpa, per descomptat, el primer és el dolor i la tristesa, i després saltes a la culpa directament. Llavors, jo, per exemple, en el meu cas, a mi el que em va anar molt bé, jo no vaig fer cap treball col·lectiu, clar, fa 35 anys era inexistent, això,
clar,
però feines
parlant,
ni se'n parlava.
Clar, estàvem parlant d'un tabú molt gran. A les famílies, això, quan passava en alguna família, hi havia un silenci sepulcral i, a més, estava molt lligat al pecat. No oblidem tot això.
Clar, no hi havia un programa de ràdio on es verbalitzés un suïcidi d'una mare i... jo no vaig... Tu has fet servir la paraula vergonya. Jo en cap moment vaig... Per res, eh? No, en cap moment vaig sentir això. El que hi havia era molt i molt, molt dolor i molta culpa, molta incomprensió, no? Com constatar un límit de que tu
jo
havies sabut
sí.
estar allà i recolzar i evitar allò. Però després, el que a mi em va anar molt bé, i ja et dic que només parlo per mi, va ser fer treball de terapeuta, treballar amb un terapeuta, no? Fer diferents tipus de treball. I en allà, el que vaig haver de fer va ser vivenciar diferents emocions que jo no em deixava sortir. Per exemple, la ràbia, que és les mares ho aguanten tot. O sigui, la meva part nena deia, les mares ho aguanten
tot. I perquè la meva no.
No se'n van, no? Però era, per tant, aquesta part nena meva estava enfadada i estava rabiosa, però jo no la deixava, no ho deixava ni ser real, això, perquè el dolor era tan gros. Llavors, fent teràpia, va haver de sortir això, no? La culpa, la ràbia, el retret, i fins que això no ho vas anar sentint i deixar sortir, no es va poder fer una mica de pau, per dir-ho així.
I perdona, i tornant a la qüestió de que som dones i que som filles i estem parlant de mares, jo penso que les filles exigim molt les mares. I aquí hi ha un tema, és a dir, a qui li exigeixes molt, per tant t'emprenyes molt amb ella quan fa una cosa d'aquestes, perquè dels pares no vol dir que no te'ls estimis, però no n'esperes tant. En general, parlo per com hem estat educades totes. Llavors, que qui et dona el sostén i qui et dona la confiança marxa, i tu allà no has decidit i l'emprenyament és fort, m'imagino.
Sí, i jo crec que està molt relacionat amb aquestes emocions que surten posteriorment, eh? Aquest nivell d'exigència jo crec que també forma part de la responsabilitat i de la sobrecàrrega que moltes dones viuen en seu dia a dia, no? I per tant, aquí podem incorporar aquesta perspectiva de gènere que és tan important reflexionar entorn al suïcidi. No és casualitat que a nivell mundial, excepte Xina, però la resta dels països del món morin molts més homes que dones, però que les dones facin moltes més temptatives, no? Per tant, aquesta mirada de gènere, crec que si la portem, no?, a les nostres experiències de vida, també ho veurem reflectit, no? Va morir la meva mare arrel de la seva condició de ser dona, en un context determinat? És casualitat que les tres històries que avui tenim aquí hagin sigut dones que hagin mort en un moment determinat de la seva vida?
Perquè més o menys totes tenien vora 40-50 anys quan es van matar.
I les dades ens ho diuen, és a dir, el que ens estan dient les dades és que les dones majors de 50 és on hi ha un repunt més important de morts per suïcidi. Sabem que les dones joves també estan patint molt, per tant, hi ha tots aquests factors socials, culturals, que clarament estan influenciant. Malgrat nosaltres, ho hem viscut des de la soledat, si podem dir d'aquesta manera, de les nostres cases, no? Hem vist patir les nostres mares que han passat per situacions relacionades amb la depressió, amb trastorns de salut mental, o no. Un altre gran mite, no?
Molt estrès, també, per exemple, en el cas de la teva mare, que era una alta directiva.
Exacte.
Era una dona que estava, podríem dir que tenia èxit professional, sí, però sí. Ella no era feliç.
A la visió, no?, de la societat, però com acompanyem les dones, no?, i com ens cuidem entre nosaltres, i també aquesta reflexió com a filles, no?, què vam fer malament, no?, què podríem haver fet millor, no?, i per què ho hem fet d'aquesta manera, no? Com la societat també ens ha portat, no?, aquest nivell d'exigència tan alt que comentaves cap a les nostres mares, no?
Aquest nivell d'exigència i aquest nivell de silenci, perquè aquestes dones tot això ho vivien, podríem dir, en secret. Vull dir, no n'éreu tan conscients.
Bueno, és que, clar, això també forma part d'aprenentatge de gènere. Els fills no se'ls ha de fer patir. Llavors, el que és... Que si tu tens un patiment, davant dels fills te'l calles, no? Bueno, això és, ho faig...
Sí, sí,
és
sí.
Molt, generalitzar molt, però...
Aguanten molt, exacte, aguanten molt, perquè exacte. Elles han de ser sempre... han de ser fortes...
I aquí hi ha una qüestió de guió de vida, no? Llavors, quan el teu guió de vida... Clar, les vostres mares eren més joves. La meva va néixer i va viure el primer franquisme més dur. Llavors, la seva educació va ser en la culpa i el pecat, no? Llavors, va ser... Tu a la vida viuràs per als altres, pels teus fills i pel teu marit. Doncs ella treballava, quan es va casar va deixar de treballar, i el seu guió de vida va ser la cura familiar. Llavors, quan la família, els fills són grans i
ha marxat de casa,
exacte, i
què fas?
I el seu cos està en un procés que es diu menopausa, que ara també se'n parla, però fa 35 anys era com si fos inexistent, doncs el guió de la vida se desmanega i potser no saps com construir-lo un altre, no? Una mena de cosa així.
Avui parlant del suïcidi d'una mare, un tema molt important que tenim ganes de reflexionar aquí a Les Dones i els Dies. Si teniu ganes d'explicar-vos la vostra història, esteu sentint el programa, potser heu viscut per una situació semblant, 93207474, ens agradarà molt sentir-ho. I estic encantada de la generositat que dèiem que de la Cristina, de l'Alba i de la Clara d'aquesta nit d'estar aquí i parlar de tot això. Jo abans deia allò de la vergonya, que tu has dit, no, jo vergonya no em vaig sentir, no? Però en aquest món, en aquest lloc on vivim, on a vegades hi ha totes aquestes judicis sobre la vida dels altres, suposo que quan vosaltres vau haver també de comunicar-ho i de dir-ho als altres i al voltant, això no es diu com he anat a comprar al súper. Vull dir, això és molt bèstia. I aquí no sé si surt la vergonya, però sí que surt alguna cosa d'aquella cosa tan antiga de què pensarà la gent. No sé si vau viure aquest procés.
En el meu cas, jo sí que ho vaig viure. Vull dir, em vaig sentir com que per un moment ja no formava part d'aquest món per lo que m'havia passat. I de la mateixa manera, tampoc sentia que si ho expliqués algú m'anés a entendre. Llavors, la gent, al final, aquesta societat jutja molt fàcil i molt ràpid a la que pot. I gràcies a Déu, aquest concepte l'he derivat completament des de que vaig començar a anar a l'associació d'ADSs, que m'ha anat molt bé perquè al final parles amb joves en la mateixa situació que tu, et sents escoltat, et sents entès, i això fa que no et sentis tan sol en un procés tan difícil com és la pèrdua d'una mare per suïcidi.
Bé, al final, després d'una mort d'aquestes característiques, doncs hi ha molts sentiments, òbviament, que es vinculen. La part de judici social recau en el fet de la incomprensió del fenomen. És a dir, aquesta és l'arrel del judici social. Perquè simplifiquem el suïcidi...
Jo recordo una frase de petita que em va marcar molt a l'escola, que va passar això, i va dir, com pot una dona suïcidar-se? Quan té criatures? Me'n recordo d'aquesta pregunta. Com pot una dona suïcidar-se tenint criatures? O sigui, a mi per sota la frase em sonava és pecat, és horrible, això una dona no ho pot fer.
Totalment. I de fet...
la Cristina s'està mossegant la llengua.
I ja em molesta molt aquesta frase. Jo no tinc, no comparteixo aquesta vivència. Jo, tot el que vaig tenir a la vora va ser un gran respecte per el dolor que teníem. No vaig... A mi no em va arribar cap judici d'aquest tipus, no ho sé.
No.
Potser no el vaig saber percebre,
Jo us ho estic
veure,
demanant perquè...
A la gent
perquè...
li costava acompanyar-te perquè és una vivència tan en el límit, o sigui, és tan dolorosa que si tu no has passat, o sigui, l'altre li costa l'empatia perquè no sap què estàs vivint, però no perquè no vulgui acompanyar-te, o sigui...
Sí. Al final són dos elements que poden ser compartits, el fet de sentir-te acompanyada, no?, i recolzada pel teu entorn, però sí que jo vaig sentir, i a més casualment vaig veure com diverses morts per suïcidi al meu voltant, o no casualment, no? Perquè quan aixeques la manta, no?, de he perdut algú per suïcidi, resulta, no?, que en el nostre entorn, doncs, tots hem acompanyat i hem viscut aquesta realitat, sí que te n'adones que hi ha certa simplificació o qüestionament del per què. Amb una dona pot ser això, amb una persona jove pot ser la joventut, no?
Sí.
Sent tan jove com pot haver mort per suïcidi un altre cop, no?, aquesta simplificació del fenomen, no? I amb les dones... hem d'entendre molt bé aquest fenomen, hem d'entendre totes les variables que conjuguen, no?, en la vida d'una persona, les responsabilitats, la personalitat, factors de risc, no?, que puguin estar influint, històries de violència personal, històries de vida, no?, que no coneixem de l'altra persona, i no oblidem que un gran element que pot ser un detonant en l'amor per suïcidi és el sentiment de càrrega. I aquest sentiment de càrrega, vull parafrasejar una experiència que explicava la de Parellada recentment, pot ser amb situacions inversemblants. I per una mare, un sentiment de càrrega pot ser, i aquí em sento molt identificada amb la meva mare, el fet de que jo ara mateix sóc una càrrega pels meus fills. Jo mateixa puc ser una càrrega pels meus fills, perquè no estic bé, perquè no sóc capaç de cuidar-los i, per tant, no tinc les eines per afrontar aquesta situació i tiro la tovallola. Per tant, aquest sentiment de càrrega, no?, que amb una persona gran, no?, es pot viure d'una altra manera, amb les dones també pot ser...
Un detonant.
I, per tant, si tenim aquesta sobreresponsabilitat del que s'espera de nosaltres com a dones, doncs aquest sentiment de càrrega...
Aquesta exigència, no?
Exacte. Mm. És un dels elements que compartim totes les persones que en un moment hem pogut tindre una ideació, no?, o una experiència entorn al suïcidi.
Como espuma que inerte lleva el caudaloso río.
2:02 de la nit, esteu a Catalunya Ràdio, això són Les dones i els dies, i tenim una trucada, la Zoé, de la Seu d'Urgell. Zoé, com estàs?
Hola, bona nit.
Gràcies per trucar. Què ens vols explicar, Zoé?
Bueno, la meva experiència és... jo tinc una mare que encara és viva. Jo tinc 31 anys i ella en té 60, però arrossega des de fa molt temps malaltia de salut mental, depressió, sobretot, i fa uns quants anys que està diàriament, no?, amb el tenir ganes de morir-se, i el suïcidi és una cosa que ha començat a com formar part nostra, no?, de la nostra vida, del nostre dia a dia. Mm-hmm. I l'estem no relativitzant, però bueno, a l'escoltar el vostre programa de ràdio m'ha semblat molt, com molt, la situació. Jo encara la tinc, no?, la mare, però és veritat que no vol estar aquí, no?, i això, pues...
I perdona, jo no vull fer ara psicologia barata i no és el lloc per fer-ho en un programa de ràdio, però com ho vius tu, això? Perquè això és un pes també molt gran per tu.
Bueno, ho visc amb molta tristesa, no? Però crec que el que faci tants anys que aquest problema hi és, no?, i es cronifica i s'intenten moltes vies però cap funciona i tot segueix... És molt trist, però crec que jo he arribat a un punt de respecte, no?, i d'entendre que si aquest és el desig de la persona, és tristíssim, però acabes veient que la persona no serà feliç vivint i serà com impossible que pugui estar millor, no? I jo crec que si em trobés amb la seva situació també m'ho plantejaria, no? Llavors, bueno, no ho trobes tan fort
ni tan tabú, no? Perquè em sembla molt maco que en pugueu parlar. Has parlat de respecte, que trobo que és una paraula que no estem gaire acostumats a sentir quan parlem de suïcidi, perquè és com que sembla que la persona que està escollint ho està fent malament, ho està fent en contra dels nostres desitjos i que, per tant, no està ben fet. I aquesta paraula que has dit de respecte em sembla molt valuosa. Doncs, Zoé, moltíssimes gràcies per trucar a Les dones i els dies. No sé si ens vols explicar alguna cosa més. És que estic una mica expectant del que em vulguis explicar. Vull dir que no et vull estirar més la llengua del que tu vulguis parlar.
Ha sigut sentir-vos i dir, pues mira, jo explicaré una mica la meva, no? També és terapèutic, em sembla, explicar-lo a vegades.
I tant.
I no sé si he escoltat només una part del vostre programa de ràdio, no?
Demà
no
tot per podcast, si... eh? No te'l perdis.
Vale. Dic, no, com que ara és el directe, dic, bueno, no sí. sé si... Jo sempre, al final, costa que la gent et pugui donar com alibi, no?, o algun tipus de consell, però... No sabia si hi havia algú més a part de tu en el programa de ràdio.
Sí, sí, hi ha tres dones i, de fet, ara li preguntaré a la Clara Rubio, que és la presidenta de l'Associació Catalana per la Prevenció del Suïcidi, que ella deia que justament havia lidiat molt de temps amb aquesta prèvia, que jo crec que han lidiat les tres, de veure que la teva mare no està bé, de tot aquesta tristor, i ara, si vols, mira, quan ara penges, li demanaré a ella quines coses o quines eines es poden... es poden fer servir, no?, per ajudar una mica aquestes persones. Jo crec que el respecte em sembla un molt bon inici, però ara ella, que en sap moltíssim i que ha passat per aquesta experiència també a nivell personal, ens ho explicarà. Moltíssimes gràcies per trucar. Ens fa molta il·lusió que ens truqueu de la Seu d'Urgell, que no tot ha de ser Barcelona.
No. Perfecte.
Merci, una abraçada.
Adéu.
Tu sonrisa refleja el paso de las horas negras.
El respecte per aquestes hores negres de la cançó de la Chabela Vargas, que em sembla que les tenim totes, eh? Les hores negres, tots, i que a vegades fem veure que no, perquè també estem en aquesta societat de pren-te un tranquil·lacin i a córrer. Pren-te un ansiolític, que no els vull fer propaganda. Clara, això que deia ara la nostra oient, la Zoé, què li diries tu en un cas com aquest?
Jo crec que ella ha expressat molt bé aquesta necessitat terapèutica de quan comparteixes el que estàs visquent. A més, poseu Chabela Vargas, que la Rosalén just ha fet un espectacle recentment, i amb Rosalén, de fet, hem col·laborat diverses vegades perquè ella té una cançó que parla Agárrate a la vida. Mm-hmm. I justament ho vinculo a això, no? Ella amb aquesta cançó intenta explicar aquesta frustració, no?, que sentim tots quan acompanyem algú que estimem molt i el que volem és agarra-te a la vida, no? I tenim aquesta necessitat d'acompanyar, no?, i de que tornin a veure la llum, no?, al final d'aquest túnel. És molt important acompanyar-te bé, generar una xarxa de protecció, no fer-ho soles, aquest no, per nosaltres, no, o per mi va ser com el gran error de quan ho vaig viure en aquell moment, de pensar, no, que tu pots lluitar sola per intentar reflotar algú, no, doncs que no veu una alternativa al seu patiment, no ho podem fer soles.
Ara l'Alba ho deia, no?, que a ella li ha anat molt bé l'associació, que això li ha canviat, no?, moltíssim.
Totalment.
Efectivament. Mm-hmm. I que això crec que és algo molt... No és que ho cregui, és que sé que és molt característic també de les dones, no? Us puc dir que la nostra entitat, quasi el 90% de persones que venen picant a la porta, són casos com la companya que acaba de trucar, no? És a dir, dones que estem cuidant, que estem acompanyant a fills, a parelles, a exparelles, a pares i a mares, i que necessitem més eines i recursos per intentar fer-ho millor, no?, dins de la dificultat que és i de les limitacions que existeix, sempre des del respecte i des d'entendre que al final el dret final i la decisió és de l'altra persona i no pas nostra.
Mm-hmm. Aquest deixar, perquè també crec que les dones tenim molta tendència a cuidar, però també, no sé si a controlar, però a fer una mica de psicòlogues i dir, no, tu el que hauries de fer és això, no? Mm-hmm. Arreglar el món. No sé si... I això també ho hem de deixar de fer, potser. Hem mm-hmm. només d'acompanyar. Cristina?
Sí, sí, sí. No, ara tornava enrere de la trucada que ha fet aquesta senyora i... Com tu t'has fixat també, la paraula respecte, a mi és una paraula que em pacificava una mica amb el que havia passat, una mica, eh? Però em feia bé, perquè el dolor per la pèrdua, que això és el que passa per davant de tot, però al capdavall la relació que una persona té amb la vida només passa per ella mateixa, per més que tinguis fills i els fills sigui el vincle més vinculat i vinculant, no sé com dir-ho,
sí,
que hi ha, no? Però al capdavall ets tu davant de la vida, no? I naixem sols i morim sols, en aquest sentit, més, com més radical, no? I la paraula respecte, que crec que pot... A mi em pacificava una mica, no? Una mica, eh?
Hem parlat molt de depressió i Jo a mi em preocupa una mica aquest terme perquè és com molt elàstic i molt gros. I m'agradaria saber també si és un comodí a la tristor contemporània, perquè no representa que no podem tenir tristor. M'agradaria una mica que em verbalitzéssiu això, perquè m'imagino que hi ha moltes situacions diferents. No totes les dones que se suïciden tenen una depressió. No ho sé.
Bueno, tenim una societat absolutament patologitzada i medicalitzada. Llavors, és molt ambivalent, perquè del cantó de la psiquiatria no t'arriba cap resposta. Almenys la meva relació que vaig tenir amb la psiquiatria va ser absolutament nul·la. Només una etiqueta i un fàrmac. Res més. Zero. Però, en canvi, el mapa que estan construint sobre les formes de vida és d'una precisió. Vostè és un TDAH, vostè és un no sé què, vostè és un no sé què, vostè és un no sé què. Llavors, no
ja, però
sé.
Vosaltres tampoc teniu paraula pel que us ha passat. Perquè hi ha un síndrome per les persones que perden una mare per suïcidi?
No, no.
Ho dic una
tampoc,
mica irònicament.
Hi ha una paraula per quan perds un fill. Mm-hmm. És que jo crec que està tan en el límit del dolor que per això no trobem una paraula. Però quan es perd un fill, que és una altra cosa, tampoc hi ha una paraula. Però és que crec que és tan en el límit del límit del límit del dolor, que per això no hi ha paraula, per això no la podem articular, no? Mm-hmm. Però bueno, ara hem raonat molt, però digueu.
Jo potser m'atreviria a dir que en l'entorn juvenil, que potser és en el que més m'hi trobo ara mateix...
23 anys, té l'Alba.
Sí.
Jo ho recordo, perquè que no et veuen la cara.
Sí, 23 anyets. Doncs jo inclús m'atreviria a dir que és una paraula que s'infravalora. O sigui, vés a saber, una època d'exàmens, no és que ara mateix em mataria o saltaria per la finestra. I són paraules i frases supernormalitzades que la gent es riu després de dir això. Uh-huh. Llavors, és una situació d'impotència, de dir per què li estàs traient importància a això. Quan algú ho diu de veritat, quan i com saps si ho està dient de veritat? Saps? Perquè al final, no sé, uh-huh, crec que és això, crec que s'està infravalorant en el entorn juvenil.
Estan més atents, també, no? Començar a captar tot això que dèiem que ens mou. Jo crec que falta molta pedagogia sobre la pèrdua i tu m'imagino que l'associació t'ho trobes moltíssim.
Sí, al final hem d'acceptar que el suïcidi, doncs, parla de mort, parla de salut mental, i ara mateix està en un debat i en un qüestionament social, no?, que és la salut mental, no?, o quin model de benestar...
En parlem molt, però també és un forat negre.
Totalment, no?, tot és benestar, tot és patiment. Bueno, el suïcidi és una cosa concreta, específica, no?, que cada cop per sort està més estudiat, que és molt complexa, que no podem simplificar, i per tant que hem d'entendre cada cop millor els determinants que ens poden portar a aquest malestar, no? La Cristina parlava molt bé una mica de quin rol i quina expectativa hem de tindre en l'entorn sanitari. De la mateixa manera que no podem, no, deixar que tot recaigui en aquest àmbit, no? Que com vivim, no, el malestar extrem entorn al suïcidi una dona, doncs cal determinar, no, una mica quina és la seva motxilla de vida, quina és la seva experiència, quina és la seva expectativa vital, és a dir, hi ha tants elements com persones existeixen al món, no? Per tant, generalitzar no ens fa un favor a cap de nosaltres. El que sí que sabem és que jo crec que la visibilització del suïcidi comporta també una lluita política, d'alguna manera, perquè per mi el suïcidi té molt a veure amb aquesta sensació d'aïllament, de no pertinença social, i mentre construïm una societat basat en l'individualisme, serà molt difícil que puguem lluitar contra el suïcidi.
Està,
no?,
claríssim que avui heu demostrat que és una cosa de grup, que és una cosa de colla, i que us ha, de veritat, ha estat molt important per vosaltres a l'hora de superar-ho. Clara Rubió, Cristina Massanés, Alba Moreno, moltíssimes gràcies a les tres. Llegiu el llibre d'Heroica, de la Cristina Massanés, que és una passada, és un viatge molt interessant, molt xulo, també de lligar la mare i la filla i tot el que hi ha pel mig de les famílies, no? Perquè per això hem fet aquest programa, perquè hi ha una conversa pendent entre mares i filles. Moltes gràcies a les tres. Merci.
Gràcies.
Gràcies.
Les dones i els dies, un programa de Montse Virgili que faríeu bé d'escoltar també en podcast.
Últim tram de Les dones i els dies, canviant absolutament de tema, però no del tot, perquè ens acompanya Anna Maria Endevert. Quina il·lusió tenir-te aquí. Avui ha sigut fortet el programa, però estàs tu aquí per salvar-ho tot. Sí,
ho intentarem, ho intentarem. Sempre que vinc intento donar-ho tot.
Anna Maria Endevert, historiadora de l'art, museòloga, treballa al Museu d'Art Modern de Tarragona i sempre ve de tant en tant a parlar-nos d'art, però avui pensa parlar-nos d'un art viu. Sí. Podríem dir, de sí, performance. Sí.
Avui vinc a parlar-vos de performance, que alguna vegada ja havia deixat caure alguna cosa, però ja que aquí en aquesta ciutat teniu la performance més viva que mai, avui m'agradaria venir-vos a parlar de el que es coneix com l'àvia de la performance, o padrina, com diria jo, i que segurament, ja quan he dit això de l'àvia de la performance, molta gent ha dit, ah, ja sé...
Ja sé de què parles, ja sé de què parles.
De qui parlem, Montse?
Parlem de la Marina Abramovic, que aquests dies està a Barcelona i està fent aquest espectacle performance al Liceu, ni més ni menys.
Sí.
Vull dir que no, com diuen els nostres pobles, no s'ha mocat en mitja màniga.
Exacte.
No ho ha fet en una galerieta d'aquestes de Poble Sec. No.
Ella
al Liceu.
Sí.
Perquè,
sí,
clar, com a àvia de la performance, doncs, ha dit, poseu-me en un lloc fantàstic. Encara es pot veure? Es podrà veure uns dies més o no?
Només fa 5 sessions, llavors no us entretingueu massa. Però abans d'anar al rovell de l'ou, perquè jo encara l'estic assimilant, potser val la pena que situem una mica les persones que ens escolten amb qui és aquesta senyora, la Marina Abramovic. Ella ja té uns quants anys, va néixer l'any 46 a Belgrat, a Sèrbia. Va estudiar Belles Arts i ja de molt joveneta va començar a moure's en el món de l'art i concretament en aquest mitjà que és les performance, no? Aquesta cosa de fer amb el cos una acció que vol transmetre alguna cosa, que ens vol emocionar, que ens vol provocar. I ella, a través de les performance, li agradava molt, i encara li agrada, parlar del cos, del dolor, és molt crítica amb el patriarcat, també parla del desig, de l'amor, i durant molts anys de joveneta va fer parella artística i sentimental amb un altre artista alemany, que es deia Olai, i van fer una cosa interessantíssima, que és treballar en equip per defensar moltíssim el feminisme. Llavors, perquè us imagineu una miqueta quines coses feien junts la Marina i l'Olai, us ho explicaré res, un parell de performance, que crec que són molt interessants.
Home, n'hi ha una de molt famosa. La típica de la Marina Abramovic, la que se n'han fet documentals, la de tot, la que va haver-hi...
Crime Zero.
Exacte,
sí,
que van posar una taula i van posar un munt de coses sobre la taula.
Sí.
Expliqueu tu.
Aquesta performance...
Que ets l'artista d'aquí.
Sí, intentava mirar el guió, però és que és impossible amb tu, Montse.
Ja. El guió. Qui vol el guió?
Sí,
tenir guiós de pobres.
Sí,
a més,
total,
tu m'ho pots explicar perfectament sense guió, tot això.
La Marina Abramovic, en una galeria, perquè aquí encara era molt jove, de Nàpols, va fer una performance que es deia Ritme Zero i que va portar gairebé al límit el cos i el públic, perquè, com us deia, ella volia provocar molt a les persones, no? Llavors el que va fer és, en una galeria, posar una taula plena d'objectes, una barra de pa, una rosa, un ganivet, un vidre, un bolígraf, coses molt variopintes, que se sol dir, i ella es va posar davant la taula, despullada, i va dir que estaria allí per un període de temps bastant llarg, i la gent podia actuar com volgués amb els objectes i amb la Marina Abramovic. I al principi tot anava bastant bé, doncs li van atensar la flor, li van escriure cosetes, la van maquillar, però cada vegada la performance va pujar més de to, fins al punt que la van haver de parar, perquè en la taula hi havia una pistola i hi havia les bales. Llavors algú se li va acudir a agafar-ho, no s'acabava ben de fiar del que podia passar. També eren els moments que la performance ja havia d'acabar per tempos i la van tancar perquè els hi feia respecte el que podia passar. Llavors aquesta performance tan coneguda de la Marina Abramovic no només ens parla del dret que ens creiem tenir sobre el cos de les dones especialment, que els hi fem de tot, sigui bo o dolent, i aquí l'espectre és molt variat.
Sí, sí, perquè tu has parlat de la pistola, però prèviament la van intentar agredir, li van tallar...
La van cremar,
vull dir que va haver tot allí un rosari de l'Aurora bastant fort.
Sí, ella impassible,
Ja,
perquè
ja,
en el fons el més interessant d'aquesta performance és que no parlava de la Marina Abramovic, sinó que el públic parlava de les seves pròpies actituds envers les dones.
I també del respecte, no?, que sents pels individus.
Totalment.
Vull dir, clar, és bèstia, jo, sí. Vaja, crec que no podria agredir una persona, però es veu que hi ha gent que sí que està disposadíssima.
Exacte.
A fer-ho si tu li deixes.
Exacte.
Si tu li obres la porta, amb la qual diu molt de l'ésser humà, mare meva.
Totalment.
Ai, la performance que tenim dins. Va,
sí.
Posem música balcànica?
Vinga.
Parlant de Marina Abramovic, que aquests dies està al Liceu fent aquesta performance i l'has pogut veure, ara ens explicaràs perquè t'ho estàs fent, ens estàs fent gruar perquè et fas la...
Em faig de pregar una miqueta,
una miqueta,
home, ja que vinc.
Clar que sí.
Ja que vinc de lluny.
Ja que vens de lluny, explica'ns més coses. Més performance d'aquesta dona, que per cert, una cosa, si no l'heu llegit, recomano molt la biografia que es diu De Romando Muros, que me la vaig llegir, està una mica mal traduïda, està en un idioma que no tens clar si és castellà o quin idioma és, però és meravellosa, explica la seva infància, la relació amb el seu pare, entens tantes coses de tot el que ha fet després, us la llegireu com una novel·la, a més et quedes enganxat...
Que no pots deixar...
Com una mala cosa.
Agafem la...
Meravellosa, Derrumbando Muros, editorial Malpasso, si no m'equivoco.
Una bona memòria que tens.
Sí, som-hi.
És que és molt polifacètica, la Marina Abramovic. Escriu, fa performance, fa el que convingui. Us he explicat aquesta performance que m'has preguntat, que és molt icònica de la seva joventut. Jo diria potser que l'última performance que va fer més bestial a nivell mundial va ser l'any 2010 al Museu d'Art Modern de Nova York, i que la va titular com The Artist is Present, l'artista està present. El MoMA el que li va fer és una gran retrospectiva de tota la seva carrera, i ella va decidir que també faria una performance que consistia en estar assentada en una cadira cada dia, 8 hores, i la gent la podia visitar, seure al seu costat. La Marina no deia res, i van començar a passar moltes persones, perquè això ho va fer durant 300 dies, gairebé un any. Va ser un total com de 700 hores mirant els ulls de les persones, 1.000 persones, una bestiesa, i així com en fred, clar, tu t'has d'imaginar la Marina assentada, una taula al mig i l'espectador al davant, i així en fred pots pensar, ai, bueno, que soso, aquí no passa res. Mira, hi ha vídeos que són brutals, perquè es miren les persones als ulls de la Marina Abramovic, i una altra vegada, una mica com aquesta performance de Nàpols, Ritme Zero, el que la gent veia era el mirall d'ells mateixos. Hi havia gent que plorava, hi havia gent que s'emocionava, hi havia gent que somreia. La Marina Abramovic estava completament impassible, però el que tu veies és el que la gent tenia dins i com anava aflorant. També és veritat que la va visitar en aquesta performance aquest nòvio alemany que tenia, l'Olai, i aquí sí que la Marina no es va poder resistir, li va agafar les mans perquè feia 20 anys que no es veien.
Va trencar el ritme, sí, de la performance, però no, l'amor és així.
Sí, no va fer cap més excepció. Diríem que va ser com l'última gran bogeria performàtica que se li coneix, tot i que ella fa 1.000 coses, segueix molt en actiu. I l'última que ens ha presentat, que està a Barcelona, és Balkan Eròtic Èpic, que està al Liceu. Ja per començar... Aquí...
Deixa-ho anar. Primer, t'ha agradat o no?
Més del que pensava. Sí.
Per això t'estic posant tota la nit aquesta catifa, aquesta catifa sonora, perquè tu t'esvergeixis aquí.
Estic molt ambientada, sempre confio en tu per la música.
Balkan Eròtic Èpic, o sigui, l'èpica eròtica dels Balcans, ho podríem traduir així?
Crec que també vol jugar una mica amb tota, sí, tot aquest concepte, jo no m'atreveixo...
O eròticament èpica als Balcans, o...
És que crec que és una mica tot, jo no m'atreveixo a traduir-lo perquè no vull dir que sigui complexa de traduir, però sí que és un espectacle molt gran i bèstia que dura 3 hores, que es fa al Liceu, que això en si és curiós, perquè Marina Abramovic mai havia fet res en un teatre a la italiana, és un repte que jo crec que també ha d'anar a perfilar en els propers anys. És una obra molt, molt, molt ambiciosa, que hi ha performance, danses, rituals, artistes, cantants, ballarins, performers, músics... És una cosa molt gran. I llavors, en aquest Balkan Eròtic Èpic, el que intenta fer la directora, que és la Marina Abramovic, és una mica explorar els mites dels Balcans a través de l'erotisme i la reivindicació feminista. És una cosa molt sensorial, que ara dius, mare meva, 3 hores i mitja, això te pots morir... no. Jo la vaig aguantar perfecta. Sí que és cert que quan entres et diuen que pots entrar i sortir perquè no t'agafi un iuio. Jo les vaig aguantar totes.
Però
molt bé.
Però un iuio per què? Què passa? Que aquí també hi ha
intens,
pistoles
molt...
i tallament...
No, bueno, hi ha...
Tallaments de dits? O
hi ha aquí? Molta cuixa, molt penis, molta vagina, molts crits, però també hi ha música fantàstica, l'espectacle... Jo crec que la Marina Abramovic no ho sentirà, això, per tant puc desvetllar coses, sí, perquè sí. Quan vaig entrar...
Deixa-ho anar.
No t'ho perdis, quan vaig entrar em van ficar el telèfon en una funda d'aquestes.
Perquè no facis fotos, eh?
Sí, sí, no es pot dir res, però jo ho diré, ja que estic aquí.
Home, però em sembla normal, no?
Ai, no sé fins a quin punt es poden desvetllar aquestes coses o no, no en tinc ni idea, perquè aquesta...
no.
Ens van enviar un missatge i tot 24 hores abans avisant-nos que no podíem entrar telèfons, que ens podria agafar un atac epilèptic. Jo estava molt espantada, però al final
no n'hi va haver.
Per tant, eh?
No tant ni atac epilèptic ni res,
al contrari, vaig gaudir, em vaig emocionar, bé, vaig estar contenta de ser-hi. L'espectacle es divideix en, si no recordo malament, com 8-9 escenes diferents i cadascuna aboca... un mite, un ritual, un saber dels Balcans profuns, de la ruralitat del segle XV i anterior. És a dir, ha fet una feina d'investigació. Molts d'aquests mites, per no dir la majoria, estan vinculats amb la sexualitat, amb la fertilitat... Tot l'espectacle en si no és que els vulgui recrear, sinó que els performa, tots aquests mites. Per tant, com et deia, hi ha música, hi ha performance, hi ha de tot. Apareix la mare de la Marina Abramovic, interpretada, evidentment. Apareixen personatges mitològics. És com un espectacle que...
És una bacanal. I mai millor
sí,
dit.
Sí, sí, hi ha com gairebé un moment i tot com allò de com es diu... allò que et passa al teatre, que t'alliberes de tot. Catàrtic, ara! Sí.
Bacanal catàrtica.
Sí, sí.
Sèrbia, Balcans, erotisme, èpica... Tu deies tites, vagines, de tot, eh?
Sí, però no vull que la gent...
Un repartir.
Sí, no vull que la gent es quedi amb això. I també va passar una cosa, que mira, aprofito que estic en aquesta
però,
ràdio.
Però, a veure, no ens quedem amb això, però
exacte,
sí que és veritat que al segle XXI encara... Tenim un problema amb el cos.
Clar, és que aquí anava.
Encara acaba sent polític.
Ai,
mira, que no l'he vist, eh?
És que mira, una cosa que va passar, que em va fer enfadar una mica, jo, senyora enfadada, és
vinga.
Que quan s'expliquen aquests mites, doncs no ho sé, no? Pues, per exemple, com fer un part més fàcil... Doncs ens explicaven que anteriorment els homes el que feien és acostar el penis als pits de la dona i fer-hi una creu durant el part. A la gent això li feia una gràcia terrorífica. Jo no entenc per què, perquè això és un saber que pot ser més funcional o menys, més o menys empíric, més o menys científic, però totes aquestes coses defineixen una cultura i una manera
Perdona,
de ser.
Perdona, encara hi ha moltes cases en què s'agafa i es beneix el pa i es fa una creu, el pa abans de menjar-se'l.
Correcte.
S'assembla bastant.
Correctíssim.
Vull
Llavors,
que...
aquesta cosa que la gent li feia com a certa gràcia, com naïf dels poblets dels Balcans, a mi realment em sembla interessant de la investigació tot això, que després es pot reinterpretar de maneres artístiques molt diverses. Hi ha una gran presència del desig, hi ha una gran presència del cos portat al límit, de la veu, dels rols femenins i masculins, alguns que els podria criticar perquè em fan una mica de peste als 80, i després també hi ha en tot l'espectacle planeja el desig, la vida, l'amor i la mort.
Quina meravella, la veritat és que em fas una mica d'envejeta, perquè jo estic cada dia aquí a les 9 com una donzella i no puc anar enlloc, pràcticament, a Anna Maria Endaver. Però vosaltres, oients, sí que teniu temps encara, perquè us queda un dia per veure aquest Balcan eròtic èpic al Liceu. Una última observació, un últim pensament...
Sí, que si us animeu a anar-hi... Us diré que jo el que vaig fer al final, els aplaudiments finals, vaig pensar no només que aplaudia l'espectacle, que hi ha algunes coses que em van agradar més i d'altres menys, en general em va agradar molt, sinó que aplaudia la carrera d'algú que va apostar fa molts anys pel feminisme i l'art i la performance. Llavors jo tenia la sensació que estava allí no només per Balcan Eròtic Èpic, sinó per la carrera de la Marina Abramovic.
I afegeixo que parlem de feminisme, performance, no sé què, però per mi, en realitat, tota la seva trajectòria és un anar contracorrent en el seu lloc on va néixer, a la família on havia nascut. És a dir, llegiu-vos la biografia. És una meravella. Anna Maria Endaver, ens veiem aviat.
Sí, i tant.
Casem-nos, no esperem més.
Som-hi.
Anem a comprar els anells. Merci.
A tu.
Doncs fins aquí el programa d'avui, que ha estat intens, però ha valgut molt la pena. Amb l'equip de Les Dones i els Dies, Montse Comelles, Nil Via, Mireia Dalmau, Roser Parera, Wissam Silva i qui us ha parlat, Montse Virgili. I tornarem demà a les 9 de la nit, divendres ja, quina cosa més forta, amb Francesca Pinyol, una artista que no us deixarà indiferent i m'agradaria molt que sentíssiu l'entrevista. Bona nit.